11 i 26 minuts, és dilluns, és 8 d'abril del 2019. Saben que hem tingut a l'alcalde cada mes per fer més o menys balanç d'aquelles coses, les que funcionen, les que no funcionen, les que estan en camí de funcionar, les que no hi ha manera d'arreglar, etc. Però en qualsevol cas, la presència de l'alcalde avui serà la darrera presència d'aquesta legislatura. El mes que ve estarem ja al mes de maig, estarem a les portes de l'inici de la campanya electoral i tancarem una etapa en la vida d'un alcalde, com es va tancar l'etapa de, almenys, des com està assegut aquí, de Jordi Serra, de Pere Junyent, de Jordi Baget i de Miquel Forns. Sí, sí, aquells que diuen quants n'has vist passant. Espera, van passant els alcaldes. Si els discursos es poden associar a alguna idea, vet aquí aquell discurs de l'11 de juny de l'any 2011, que va ser comunament anomenat com el discurs de la bicicleta.
Probablement passarem uns primers anys, uns primers mesos difícils. Caldrà molt de rigor, molta transparència, aprimament, agilitat i, sobretot, austeritat. Però l'aplicarem. L'aplicarem com fem tots nosaltres a casa, a la feina, a l'empresa, a les famílies. Si em permeten, com en una duatló o en una triatló, caldrà dosificar-se. Però pedalar, sempre pedalar. Perquè quan deixes de pedalar, la bicicleta s'atura. I si s'atura, cau. Per tant, pedalarem sempre, de vegades de pujada, amb més esforç, més lentament, d'altres de baixada, més ràpid, però sempre de cara a la meta.
Bé, doncs la bicicleta arriba a la meta. Després de ports de muntanya i d'algunes punxades, vagin a saber si amb el canvi de marxes també, el cadenat, que sigui. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Arriba a la meta la bicicleta.
No és que arribi a la meta la bicicleta, arriba a la meta el mandat. En el fons, vull dir, estava, diguem, predeterminat així, no? Perquè els mandats són de 4 anys i doncs estem això en els últims 2 mesos i, per una banda, doncs, contents per la feina feta, però també a vegades doncs, no prou contents pel que no hem pogut completar o no hem pogut fer, inclús pels errors comesos. No?
Vindrien ara al cap aquell seguit de tòpics sobre si això, com que també estem parlant amb algú que decididament, a diferència dels seus antecessors, i molt probablement a diferència dels que hi vindran, ja ho desitjava, o més o menys ho tenia al cap de petit, si aquesta experiència s'ha semblat bastant o no el que Miquel Forns intuïa, pensava, fa 8 anys enrere.
En bona part sí, perquè per mi l'Ajuntament, l'alcaldia, no era desconegut o desconeguda. Entre altres coses perquè, primer, vaig tenir l'oportunitat i el poble de Sitges em va donar l'oportunitat de poder ser regidor a l'oposició durant 4 anys. Jo crec que aquesta és la millor escola, en el sentit de que crec que si has d'assumir responsabilitats de govern i també des de l'alcaldia, és molt positiu que 4 anys abans doncs, hagis passat per l'oposició, perquè tinguis un contacte directe amb l'Ajuntament, coneguis profundament com funciona, tinguis també més coneixement del poble, totes aquelles coses que s'hi fan, que es desenvolupen, de les persones, i per mi va ser un aprenentatge molt gran, genial, haver estat a l'oposició. Per tant, per una banda, diguem que no era desconegut doncs, el que em podria trobar, però per altra banda sí, hi ha una part de desconeixement perquè fins que no ho assumeixes en pròpia pell, en pròpia, diguem, carn, no? En pròpia persona, no ho acabes sapiguent. No? Jo haig de dir, ho sabeu els que em coneixeu, soc fill de Sitges i nascut aquí, viscut aquí des de ben petit, nascut a Vilafranca, perdó, perquè el primer lloc on vaig obrir els ulls era Vilafranca, però al cap de pocs dies vaig venir cap a Sitges, doncs he descobert a través de l'alcaldia coses que no sabia que existien ni que passaven a Sitges, malgrat doncs, passar 47 anys de la meva vida aquí a Sitges, no? Coses que no sabia que existien ni que passaven. No estic parlant de Garrafi i les botigues, que també, estic parlant de la pròpia vila. Coses maquíssimes, coses molt positives que fan persones, que fan entitats, que fan empreses, i per tant jo sempre estaré, sempre ho he dit, personalment, a nivell individual, immensament agraït a la vida aquesta oportunitat que m'ha donat de poder servir a Sitges i a la seva gent a través de l'alcaldia.
Què és manar? I si d'alguna forma aquesta és una, no sé si dir, si assignatura o una de les condicions que s'han de tenir molt presents a l'hora d'arribar a l'alcaldia.
Jo hi ha dues coses que tenia molt clares al moment que assumeixes una responsabilitat tan important com és l'alcaldia d'un municipi o el govern, en definitiva. Una, un consell que em van donar. Que em van donar dos consells a l'arribar a l'alcaldia. Una, sobretot, em van dir, sigues tu mateix, és a dir, que aquesta alcaldia tingui el perfil que tu li vulguis donar, que no sigui cap més que el teu, la teva personalitat, tu mateix. I dos, rodeja't sempre de persones millors que tu, perquè d'aquesta manera l'acció de govern, allò que vulguis fer, brillarà. Brillarà en el sentit positiu. Evidentment, contemplant que sempre les persones ens equivoquem i sempre les coses a vegades no poden sortir o no surten com voldries.
Valen però, encara aquests dos consells per
sí,
avui?
Sí, valen per sempre i jo crec que valen per la vida. I la segona qüestió, més a part d'aquests dos consells, és que volíem que aquest manar, que en el fons és aquest govern, aquesta governança, fos compartida al màxim. És a dir, no estic parlant de coalicions de govern, que les hem hagut de fer, perquè les meves dues etapes al capdavant del govern municipal no hem tingut majoria, i per tant hem hagut de compartir govern amb altres formacions polítiques. Parlo de la governança compartida, parlo d'aquest govern compartit en el sentit de sumar quantes més persones millor, escoltar molt la gent i intentar prendre les decisions amb el màxim d'informació i amb el màxim de participació de les persones. No? Ho hem fet sempre que hem pogut, tot i que alguna vegada sí que, doncs, el teu parer creus que en aquell moment, doncs, ha de prevaldre, no? I això potser seria la diferència entre el que dèiem, no, entre manar i governança compartida.
A partir d'aquest primer consell o d'aquest primer ítem, el Miquel Forns alcalde s'ha distanciat molt d'aquella imatge de Miquel Forns que molts podien tenir al cap?
És molt difícil que ho digui jo mateix, això. Jo crec que no. Jo crec que no, perquè he intentat sempre que evidentment he pogut, que la meva manera de fer, el meu tarannà, fos també a nivell personal, fos el que a nivell institucional es visibilitzés i fos en realitat el que és, no? Alguna vegada potser no ho hem aconseguit per alguna cosa. Sí que és veritat, és que amb els anys creixes, amb els anys tens més coneixement i coses que les veies d'una manera, després quan estàs a govern les veus d'una altra, perquè et falta informació, perquè no tens prou coneixement, i que això et faci variar la personalitat, jo crec que no.
Amb els anys t'endureixes o no?
No, amb els anys et fas l'esquena més ampla, amb els anys aprens a relativitzar les coses. Aquí hi ha coses que potser abans t'afectaven d'una manera, després t'afecten d'una altra. Potser aprens també a veure que el que és potser més important o més emergent, més urgent per un poble que un altre. Jo ara m'escolto o llegeixo algunes coses que deia quan era a l'oposició i dic, mare de Déu, senyor, quanta informació em faltava o quins disbarats deia. Sí, ho reconec.
Això suposo que també deu formar part de la vida, no?
Sí. Sí, sí,
fora de l'àmbit del govern o en campanya electoral o en les prèvies electorals es diuen moltes coses que després la vida real, diguem-ne, que contextualitza o que col·loca en situació.
Això és com l'esport. L'esport és, tinc un bon amic que sempre diu que l'esport és una lliçó d'humilitat diària. Diària. I la vida, i també crec que la política i també l'Ajuntament, l'alcaldia, també ho és. També ho és. I un ha de ser conscient d'aquestes lliçons de realitat i, per tant, també d'humilitat i de saber reconèixer que no sempre ho has fet prou bé o que estaves equivocat.
Us ho preguntava per si en algun moment algú pot haver vist un Miquel Forns amb un caràcter cantellut que no s'esperava o que no s'hagués esperat mai d'aquell home que desitjava ser alcalde.
On? Bé, perquè de vegades suposo que has de treure una mica de geni, i alguna vegada jo l'he tret. També reconec que alguna vegada en alguna reunió tensa, doncs potser he dit alguna paraula que no era prou afortunada, o que, bé, doncs que t'acabes enfadant, no? I que reflexiones, alguna vegada he arribat a casa i he dit avui no he tingut el millor dia, avui no he sigut el millor doncs, company de govern, perquè doncs, algunes vegades doncs, això, els nervis també se t'escapen, no, amb temes que són a vegades tensos, i aquests últims anys, ho hem de dir, les persones hem viscut una situació molt complicada a nivell econòmic, a nivell social, que això també tensiona les relacions entre les persones, i més quan estàs al capdavant d'una responsabilitat com aquesta. No?
Com que estem parlant de la persona pública, i després parlem de la gestió, què creieu que la ciutadania espera d'un alcalde?
Espera sobretot que pugui donar resposta a aquelles necessitats que té les persones en el dia a dia més quotidià.
Sembla una obvietat, no?
És una obvietat, però és el que esperen. Jo moltes vegades que hem fet grans discursos o grans debats, en el fons després les persones quan et troben pel carrer, escolta, vaig escoltar per la ràdio l'altre dia el que deia en el ple o en aquella intervenció, en aquella obertura d'aquell acte com a nivell institucional o vaig veure per la televisió o us he llegit. Sí, sí, però escolta, el fanal de davant de casa continua sense funcionar. Veu comentar que el tema del clavegram el resoldríeu, els contenidors continuen sent els mateixos de fa 12 anys. Això és una competència municipal, no depèn del govern d'Espanya, no depèn de la Unió Europea. Què penses fer per solucionar-ho? Per tant, el que dèiem, la proximitat d'allò, d'aquells problemes reals que ens trobem cada dia quan ens aixequem del dematí, doncs són els que preocupen a les persones i un ajuntament.
Sembla mentida, perquè aquest argumentari no ha fallat mai.
No, perquè és que és el que és una
tingues
competència.
Tingues un poble net, tingues un poble segur, tingues un poble on la gent hi pugui viure.
Sí, on l'espai urbà, la convivència, perquè és l'espai més immediat i perquè tothom tenim clar que això és una competència que depèn de l'Ajuntament i del civisme de tots plegats també, no ho oblidem, perquè moltes vegades jo sempre dic, si el servei de neteja passa a netejar a les 9 del matí però a un quart de 10 tirem porqueria a terra, fins l'endemà al matí a les 9 no tornarà a passar el servei de neteja i per tant aquella porqueria haurà estat tot el dia a terra, doncs si no tenim una actitud cívica, no? I això és el que la gent espera principalment del seu ajuntament, però també esperen moltes vegades amb problemes de situació d'atur que els ajudis a les persones a trobar feina, a formar-se millor, a les situacions vulnerables que tenen les famílies, és a dir, és molt ampli el que un ajuntament pot fer. No?
Sembla mentida que amb una certa facilitat faríem llista d'objectius de programa electoral en 2 minuts.
Sí, sí.
Sí, perquè però bàsicament en allò fonamental molts dels objectius no han canviat.
No han canviat, pel que deia, perquè tots tenim clar que això és una competència del teu ajuntament, de la teva administració més propera, però a la vegada també és veritat que el món empresarial, el món sindical, el món educatiu, el món esportiu, el món veïnal fa altres reclamacions també als seus ajuntaments que també hi han de ser i que també formen part de l'agenda política. És a dir, no només ens hem de preocupar de pagar la llum de l'enllumenat públic, del clavegram, de recollir la brossa, de netejar la vila, sinó que hi ha tot això altre que també s'ha de fer i s'ha de garantir.
Aquell discurs de fa 8 anys era el d'un moment. 8 anys després ha canviat el context econòmic, ha canviat el context polític, ha canviat el context, l'àmbit legal, administratiu, en el qual es fan les coses, ha canviat tot. Menys les necessitats del poble, que continuen sent bàsicament les mateixes que podien ser fa 8 anys o més, perquè el poble va creixent i perquè cada vegada hi ha més necessitat precisament de gestionar les qüestions del dia a dia.
Bueno, sí, i després hem de pensar que sobretot hi ha les necessitats de les persones, que aquestes són, jo sempre ho he dit, hi ha una tasca de l'Ajuntament molt discreta, molt silenciosa, però que es fa i que fan grans treballadors i treballadores públics que en l'àmbit social de persones i famílies que es troben en una situació vulnerable que cada vegada en aquests últims anys n'han sigut més. Aquí haig de dir que, per exemple, la tasca que ha fet el Carnet Blau ha estat en aquest sentit molt positiva, amb ajuts i amb diguem, descomptes en determinats serveis públics o serveis privats per ajudar les famílies, i que aquesta és una tasca que l'Ajuntament fa, que els treballadors i treballadores públics fan cada dia i que no es veu i que també hi és. Però, evidentment, doncs, la situació de fa 8 anys a la d'ara, inclús per al propi Ajuntament, no és la mateixa. Ara les garanties que l'Ajuntament té gràcies a l'estabilitat econòmica són unes molt diferents de les que tenia fa 8 anys, on l'Ajuntament podia pagar nòmines i poca cosa més.
Ens ho heu posat molt bé. Com veieu la casa? Aquesta casa que hostatja 300 i escaig treballadors, organitzats d'una determinada manera, també en el mandat de Miquel Forns, tant a la primera legislatura com a la segona, l'organització d'aquests treballadors ha estat un altre dels objectius, no sabem si ha aconseguit del tot o en mitja. La casa com la veia?
Jo diria que hi ha dos aspectes ben diferenciats. Una és la situació financera, que ens preocupava moltíssim fa 8 anys, perquè sense diners no hi ha govern, és a dir, no hi ha acció de govern, perquè tot val diners, des de la pròpia cost de la plantilla municipal, que lògicament ha de cobrar a final de mes per una feina que fa, com qualsevol treballador o treballadora, i per tant són els que realment porten a terme aquesta acció de govern, fins a qualsevol projecte que vulguis tirar endavant. Aquesta situació està resolta gràcies a l'esforç de moltíssima gent, primer de les sitgetanes i els sitgetans, que van veure com se'ls van pujar els impostos i que ara mica en mica també es van abaixant, però també gràcies a les reduccions que van patir amb els salaris els treballadors públics, gràcies a les restriccions que també van tenir empreses, entitats, gràcies també que no vam malgastar, i per tant hi ha una situació financera correcta, còmoda, deute zero, inèdit absolutament, no s'havia mai aconseguit una situació en què l'Ajuntament no devés ni un cèntim d'euro a cap banc, i per tant això és una situació bona. I per altra banda hi ha una cosa, així com aquesta està sòlida, jo crec que hi ha una altra situació que està en curs, que és la transformació interna de l'Ajuntament amb una millor organització per donar resposta millor a les demandes que fan els veïns i veïnes, la implantació de l'administració electrònica, que està en curs. Encara no notem els beneficis absoluts d'una administració electrònica, però es comencen a notar, i per tant en aquest sentit una millor organització, l'administració electrònica, i jo crec que en un futur proper hi ha d'haver una ampliació d'aquesta plantilla, perquè hi ha departaments que van molt justos de personal, molt justos, i la poca gent que hi ha carrega amb un volum de feina i la càrrega de treball és molt gran, i per tant de vegades es col·lapsen els expedients, s'endarrereixen i no podem respondre ràpidament. Crec que hem d'anar amb una ampliació de la plantilla quan les normatives de l'Estat ho permetin, i per tant diguem que això està en curs. Estem millor? Sí. Estem en una situació òptima? Crec que encara no.
Deixeu-me fer un parèntesi aquí, mal que sigui per plantejament de futur. Garanteix l'alcalde que difícilment es pot reconduir una situació de deute sense pujar els impostos?
És difícil. És difícil perquè llavors només pots extreure els diners per pagar el deute de retallades. Perquè tu continues ingressant el mateix. Tens un deute que t'ofega, i per tant nosaltres el que vam plantejar va ser un equilibri entre retallades, és a dir, entre reduccions de despesa de tot tipus i augmentar els ingressos.
Allò va ser...
I no malgastar, insisteixo. És molt important aquesta també.
Allò va ser el més difícil d'aquests 8 anys?
Va ser molt difícil. Va ser molt difícil. Jo recordo una audiència pública que va fer el regidor Jordi Mas per plantejar que es feia la revisió dels valors cadastrals i l'augment de l'IBI. Molt difícil. Molt difícil pel regidor i per tothom i pels serveis tècnics municipals, perquè explicar això costa molt. I la següent audiència pública que vam fer, que la vaig encapçalar jo mateix, va ser molt difícil, amb una manifestació on, vaja, se'ns deia pràcticament de tot, menys insults a nivell públic, insults a nivell privat. Vull dir, va ser difícil, va ser complicat, va ser molt difícil pels sitgetans, perquè en una situació en què realment tothom patia la crisi, però ens n'hem sortit gràcies a l'esforç de tots.
No hi ha hagut alcalde sense manifestació, eh?
No, perquè què? Primer perquè la democràcia és això, és a dir, quan els veïns i les veïnes veuen que hi ha alguna qüestió que els preocupa o que tenen un projecte alternatiu o que els indigna o el que sigui, la gent s'ha d'expressar.
És que us ho preguntaria així, per què s'enfada la gent? I sobretot, si en el fons l'alcalde pensa, si estés en la seva situació, probablement jo estaria aquí cridant també i enfadant-me davant dels gestors.
Sí, perquè moltes vegades no s'hi està d'acord i perquè moltes vegades, pel que dèiem, no prenem decisions prou compartides, prou acurades, de vegades equivocades, o de vegades no ens expliquem bé. Vull dir, hi ha una mica de tot, I moltes vegades el govern o els responsables públics poden tenir raó o part de raó, i moltes vegades els veïns i veïnes poden tenir raó o part de raó. Per això deia que és molt important el de la governança compartida, perquè intentar que els projectes que tiris endavant siguin el més àmpliament consensuats. Ho hem intentat fer amb moltes coses. Per exemple, últimament amb les polítiques d'habitatge. Hem anat inclús estant a 6 mesos de les eleccions municipals, on tot es tensa, on tothom es posiciona i es desmarca els uns dels altres, hem aconseguit consensos enormes a l'Ajuntament. I això és boníssim i importantíssim, perquè els projectes tirin endavant, com el de l'habitatge públic, i en el següent mandat tinguin continuïtat.
Hi hagués hagut més context... O des d'un altre punt de vista ho pregunto. hi hagués hagut més consens si el context polític no hagués influït tant en la vida municipal?
Podria ser, entre altres coses, perquè nosaltres, per exemple, com a govern, i govern netament independentista, em depèn quins partits o l'oposició netament no independentistes ens ha costat tenir relació durant aquest mandat. Per què? Perquè hi ha hagut un element vertebrador nacional que aquest mandat ha tingut molta més pes que l'anterior. Només cal veure la configuració del govern municipal, la primera part del mandat anterior i el govern actual. És a dir, això ja claríssimament determina que és una etapa diferent.
Jo pregunto perquè després d'haver fet una paràbola, si tornem als temes inicials que l'alcalde diu que després de 8 anys continuen preocupant els ciutadans, que és quan obres la porta de casa i surts al carrer, aquí en el fons tornem molt a casa nostra i el context de la vida quotidiana posaria d'acord a totes les formacions polítiques de tots els àmbits, perquè tothom vol els contenidors nets, la via pública neta, pisos per tothom o la possibilitat que tothom pugui viure aquí a Sitges, que les persones puguin ser assistides en qualsevol moment de la seva vida. En això tothom hi estarà d'acord.
Sí, perquè són coses troncals. Són coses troncals, són competències, el que dèiem, municipals, i són coses que tothom vol que la qualitat de vida doncs, prosperi, augmenti i arribi a quantes més persones millor. En això estaríem tots d'acord. Però no podem oblidar una cosa, que és que la realitat política del nostre país i dels nostres municipis, perquè és així, perquè s'ha fet així, podia ser d'una altra manera, però no ho és així. Els partits que ens presentem a les eleccions, n'hi ha que són estrictament municipals i n'hi ha que formem part d'una estructura nacional, entenguis per nacional, el que es vulgui, catalana, espanyola o el que sigui. I per tant, formem part d'una estructura de partits amb una altra dinàmica on el nostre objectiu no és únicament municipal, sinó que conjuntament amb el municipal estem construint una manera d'entendre o de veure el país. I això té pes en les eleccions municipals i té pes en la configuració dels governs posteriors.
Creieu que tinc un massa pes o no?
No. Si no haguéssim tingut govern, podríem creure que sí. Però hem tingut govern i una cosa més important que tenir govern, hem tingut pressupostos cada any. I això permeteu-me que ho ressalti, perquè en aquests 8 anys que he estat al capdavant del govern municipal de l'alcaldia, en aquestes dues últimes legislatures, malgrat hem governat en minoria durant 6 anys dels 8, no hi ha hagut cap any que Sitges no hagi tingut pressupost aprovat. No s'ha prorrogat cap pressupost, només els dies aquells que la llei fa entre l'aprovació d'un i entre, diguem, la caducitat d'un i l'aprovació de l'altre. Però hem tingut sempre pressupost cada any i això vol dir que ens hem posat d'acord, malgrat governar en minoria, amb altres formacions polítiques d'oposició, de govern, de tot l'arc ideològic. Vull recordar que fa 2 anys vam aprovar els pressupostos amb la CUP i amb el PP, cosa que vol dir que quan hi ha ganes d'entendre'ns, tant se val aquestes estructures nacionals, de país, de no sé què, si hi ha ganes d'aprovar uns pressupostos i de tirar endavant un poble.
Sitges s'està fent gran.
Sitges creix. Creix. Perquè així ho preveu el Pla General. El Pla General del 2006 va preveure un creixement que ara s'està desenvolupant. I jo vull recordar una qüestió. Quan hi ha hagut aquest debat en aquest mandat, quan s'han començat a fer els carrers de la Plana i Santa Bàrbara, no? El 2006, 20 regidors de 21 van aprovar un pla general amb un consens molt ampli. Per tant, allà es va determinar com havia de ser el Sitges del present actual i del futur més immediat.
Us agrada?
Com està resultant la Plana i Santa Bàrbara? Sí, la veritat és que ho hem lluitat molt de que fos un espai agradable, que fos un espai còmode, que no fos un espai només per les persones que hi vagin a viure, sinó que pogués ser compartit pels altres veïns i veïnes de tota la vila i de tot el conjunt del municipi. I, per tant, a més s'està fent de manera, diguem, sí que va un pèl ràpid, però sostinguda, jo crec. I, per tant, perquè fixeu-vos que els carrers que s'han obert, diguem, a l'antiga Santa Bàrbara Est, al principi de la Plana, s'estan construint les cases, quan ara ja es comencen a obrir els carrers a la zona de l'antiga Plana Oest. No?
Quan ho veieu, no us dona la sensació que estem més a la conurbació de Barcelona que no a Sitges?
Bé, per ho dir pel model urbanístic, bé, és el que es va dissenyar. És el que es va dissenyar. Es va dissenyar un barri residencial, eminentment residencial, i amb una zona d'equipaments que garantirà doncs que en el futur més immediat puguem tenir aquells equipaments que Sitges fa falta i que a través d'un pla d'equipaments que hem debatut, a més amb un procés participatiu, allò que és la democràcia participativa real, tothom ha pogut fer aportacions, entre elles, per exemple, el trasllat de l'Escola Pia, que es preveu fer-lo i està garantit amb aquest nou barri de la Plana, no? És el que es va dissenyar el 2006. Ara no, ningú ha plantejat, no hi havia cap partit polític, ni de l'extrem ideològic, d'una banda i de l'altra, que el 2015 portés en el programa electoral, ni ho proposés al pla de mandat, obrir el meló altra vegada al pla general. Cap. Ni obrir el debat del model urbanístic. Cap. Per tant, s'entén que aquell consens del 2006 persisteix.
Serà cert que fins que no veiem les grues...
Moltes vegades...
L'experiència ens demostra d'alguna manera això?
Jo crec que hem après dues coses amb aquests dos mandats, no? Una, ningú se n'adona que la caixa de tots, les finances municipals, va maldades i es va malgastant i es va empobrint fins que arriba un dia que et diuen ep, hi ha un deute descomunal i haurem de pujar els impostos. Aleshores ens agafa el mal de ventre a tots, perquè a ningú li agrada que li pugin els impostos.
Segona, aquesta la primera cosa?
La segona, anem projectant i dibuixant sobre paper com serà els Sitges del futur, ningú es mobilitza, i quan entra la primera grua i arranca la primera vinya, aleshores ens agafa la febre.
Aquest Sitges no serà, esclar, diguem-ne, per persones amb una cartera normal i corrent.
Això ja ho és actualment a molts barris de Sitges. No és el nou Sitges de la Plana i Santa Bàrbara. Això ja està passant al casc antic, això ja està passant al Poble Sec, això ja està passant a les Cases Noves, això està passant a Sant Crispí, està passant a la Sínia Morera.
Això no hi ha qui ho pugui reconduir?
Insisteixo, els preus de venda dels habitatges i dels locals comercials de lloguer no els posa l'Ajuntament. Això tinguem-ho clar, eh? Que moltes vegades ens diuen, alcalde, és que no podem llogar, volem obrir un comerç i no podem llogar cap comerç al carrer Major. Nosaltres no posem els preus, eh? Ni tenim uns topalls de mínims i màxims amb els preus dels locals. Eh? Això ho fem els propis sitgetans propietaris. Per tant, és un element a tenir en compte i a fer-nos-ho mirar.
Hi ha algun ajuntament que ho pugui regular?
No.
No. Pregunto pels qui vinguin, eh?
No es pot regular. És el lliure mercat. Pots posar alguns elements, potser en l'IBI, alguns impostos, que probablement generarien informes i contrainformes favorables i desfavorables de tots els departaments municipals implicats en un procediment d'impostos. Eh? Però per regular alguna qüestió, si estan buits, si generen residus o no en generen, etc.
O sigui, però que d'alguna forma...
Mercat, però el preu de mercat és lliure mercat, eh? Vivim en una societat capitalista,
o sigui que, estem, eh? O sigui que d'alguna forma, com sempre, allò públic s'enfronta al lliure mercat.
O bé.
Com s'enfrontàvem els Sitges de fa 10 anys, amb el de 15, amb el de fa 20.
O bé, com tota la vida.
I els ajuntaments que vinguin i els que s'hi trobin.
Si el sistema socioeconòmic, econòmic, social no canvia, és el marc en el qual ens belluguem. I els instruments que tenim els ajuntaments són molt petits, molt petits. Tant de bo el preu del lloguer es regulés d'alguna manera a nivell estatal, no? I de la manera que es pot, de la mateixa manera que es pot incidir en el lloguer públic, es pogués incidir en el lloguer privat, no? Però no estem en aquest escenari. Hi ha d'haver canvis legislatius, igual que hi hauria d'haver canvis legislatius i de polítiques de migració per una qüestió que afecta tots els municipis, i digueu-me un municipi, si us plau, que se n'hagi sortit, perquè no en conec cap, eh? L'experiència en aquests 8 anys no en conec cap, doncs amb una situació d'arribada de persones migrades sense documentació, sense domicili, i que exerceixen una activitat irregular o il·legal a la via pública com és el Top Manta. Quins instruments tenim els ajuntaments per poder combatre si estem moltes vegades desbordats?
Ens queden 6 minuts. Una pregunta retòrica. Un alcalde pot fer el que vol?
No.
No. En algun moment un alcalde pot pensar que pot fer més del que finalment pot fer?
Sempre ho penses.
Sí?
Quan acabes un projecte i el repasses, doncs mires el que ha sortit bé, perquè surten coses bé, surten moltes de bé, eh? I allò que no ha sortit bé, i amb allò que ha sortit bé, doncs penses, ostres, encara hagués pogut anar més en lluny si hagués fet això o hagués fet allò, no? O amb el que ha sortit malament, doncs, ostres, si hagués rectificat a temps, si hagués escoltat més aquella persona que m'ho deia, o aquell equip, o si hagués, rectificat el que deia, no? Per tant, sí que moltes vegades pots fer més.
Torno a obrir una subordinada. I d'alguna manera va haver part d'aquesta legislatura condicionada per aquell conflicte obert entre alcaldia i intervenció municipal, que va afectar a les subvencions a entitats, que va afectar tantes coses a la vegada. Allò també tenia un punt de frustració d'un alcalde de dir no, és que no hi ha manera d'aquí de sortir-ne?
No ho personalitzem. La frustració no era de l'alcaldia. La frustració era de totes aquelles entitats, d'aquells clubs esportius, d'aquelles persones que fan coses a la vila de manera desinteressada, i amb moltes ganes de construir projectes culturals, esportius, veïnals, socials, i que de cop i volta un fet normatiu que ells no han desitjat ni han contemplat, fa que hagin anat d'una altra manera i que es trobin en una situació inclús de col·lapse financer, quan les entitats, ja en direu, sobreviuen moltes vegades. No? I l'Ajuntament es troba entremig. I per tant, la frustració és col·lectiva, perquè has d'aplicar una normativa molt severa, que fa que moltes vegades aquests projectes no puguin tirar endavant o hagin d'avortar, o fins i tot diners que has invertit els hagis de tornar. Com voleu que ens sentim els que estem entremig? Vull dir, és complicat.
Això va ser un altre dels pitjors moments?
Això va ser un dels moments més delicats, amb conseqüències judicials que encara arrossego, i que espero que algun dia doncs es solucionin pel bé de tots. Mm.
Ho tornaríeu a fer?
Sí, perquè sempre he cregut que la societat civil de Sitges és un dels valors més preuats que tenim. Vinc de la societat civil perquè me la crec, perquè hi he estat molts anys i tornaré a ella a partir del 15 de juny, i entenc que sempre l'Ajuntament ha d'estar al costat de la societat civil. Ho hem intentat sempre en aquests dos mandats, i si alguna vegada doncs, no hem estat a l'alçada, no haurà estat per manca de bona intenció.
Alguna d'aquelles coses importants que hagi quedat per fer?
Home, n'han quedat moltes per fer, perquè això és una altra cosa que em van dir. Per més coses que facis, amb un ajuntament no te l'acabes mai la feina. I és veritat, és una cosa que m'he donat compte que realment no te l'acabes mai. Jo crec que hi ha dues coses importants que no hem pogut completar. Una, m'hagués agradat tenir els pisos de protecció oficial, els habitatges públics construïts, acabats i amb persones vivint. Està en marxa, però no hem començat ni a construir-los, i per tant això és una de les coses que doncs, ha quedat per fer. I l'altra, m'hagués agradat moltíssim tot el govern municipal que el contracte de neteja hagués entrat en vigor, perquè realment és una de les coses que tenim pendents, una de les coses que amb més raó reclama tothom, i és que més un contracte on passarem de 4 milions i mig a gairebé 7 milions, on hi haurà més serveis de tot tipus, canviarem tots els contenidors per nous, tindrem maquinària nova. És a dir, ens hagués agradat doncs, que tot l'esforç que hem fet tothom per tirar endavant aquest projecte, aquest contracte nou, ja estigués en marxa, no? I ens haurem d'esperar perquè està impugnat.
La pregunta tampoc la podem evitar. Us he decepcionat algú?
No, decepcionat no. No, algunes vegades sí que esperes el que dèiem, no més, menys, no, de les coses.
I ja no pregunto al revés, perquè suposo que l'alcalde deurà haver decepcionat algú en algun moment o altre.
I probablement, això sí, segurament, perquè ja m'ho han dit moltes vegades, no? Doncs hi haurà persones que els hem decepcionat perquè el resultat de la nostra acció de govern doncs, no ha estat el que esperaven. Jo sempre vull dir que no hi ha hagut mai mala intenció. L'hem posat tota la bona voluntat, la bona intenció. Hem arribat fins on hem arribat amb moltes coses, amb altres no. Si algú s'ha sentit molest, si algú s'ha sentit decepcionat, demano disculpes, assumeixo la responsabilitat com a pròpia. Així com els resultats bons són compartits pel govern, els errors els ha d'assumir l'alcaldia, i per tant els assumeixo jo mateix.
I ara què?
I ara doncs retorno a la meva feina de funcionari públic, soc treballador públic. Algunes persones han dit, ui, s'ha muntat un xanxullo a la Diputació per quan acabi. No, no és que me l'hagi muntat, és que jo soc funcionari de la Diputació de Barcelona des de l'any 2001 i per tant ara soc vicepresident perquè soc l'alcalde. Quan acabi el mandat, el 15 de juny, un mes més tard, el 15 de juliol, deixo de ser vicepresident de la Diputació i tornaré al meu lloc de treball, que soc bibliotecari, treballador públic de la Diputació.
Teniu 40 segons per dir el que vulgueu.
Res, simplement el que deia al principi, donar moltes gràcies a tothom per aquests 8 anys, als companys de govern, òbviament, d'aquests 8 anys, a les formacions polítiques, la meva personalment, Convergència i Unió i ara Junts per Sitges, evidentment a tots els grups municipals del govern i de l'oposició, i sobretot al poble de Sitges, pel que deia abans, perquè m'ha donat l'oportunitat de poder servir a Sitges i servir a la seva gent de la millor manera que hem sabut i que hem pogut.
Alcalde, gràcies, sort.
Gràcies a vosaltres també per tot.